Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Benvinguts a un nou programa de Del Camp a Taula. Els avançaments de les conques internes catalanes estaven aquesta setmana a més del 86% de la seva capacitat, 36 punts més que fa dos mesos, quan se situaven al voltant del 50%, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest increment de volums és fruit dels episodis de pluges registrats a principis dels mesos de març i maig i de la gestió dels desembassaments. Amb aquest volum de reserves es garanteixen totes les demandes ordinàries per un període aproximat d'uns 15 mesos. Les pluges d'aquests darrers mesos han anat molt bé per a la ciutadania en general i també la neu acumulada a les muntanyes, però també per al sector agrari forestal de casa nostra. Tant camps com pastures i boscos s'han beneficiat de les precipitacions caigudes. Esperem que la meteorologia acompanyi aquests propers mesos. Moltes collites depenen d'això.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
El sector pesquer de Barcelona no és tan conegut com el d'altres indrets del litoral català, com ara Palamós, Roses, Vilanova i la Geltrú, Tarragona i Sant Carles de la Ràpita, per posar uns exemples. Per parlar del peix que es captura al port de Barcelona i com està el sector, parlem amb el senyor Jordi Tomàs, membre de l'Organització d'Armadors de Pesca de Catalunya, la OAPC. Bon dia, senyor Tomàs.
Bon dia.
I gràcies per haver vingut fins aquí. Què és l'OAPC i qui en forma part?
L'OAPC és una associació de pescadors de Catalunya, com diu les sigles, i és una associació que formem part els armadors de Catalunya. Es van posar una associació per mirar de defensar els nostres drets, que cada vegada estan més trepitjats.
Tots els armadors, o sigui, tant d'arrossegament, encerclament...
Sí, majoritàriament d'arrossegament, perquè els del cerclament no és que no siguin igual que nosaltres, però estem bastant separats, no es portem massa bé.
I com vol dir que no es porten?
Perquè ells, primerament ells van de nit, nosaltres no anem de dia, no coincidim, i pensament tampoc no som massa iguals que els nostres.
Llavors el sector de l'arrossegament ara com està en aquests moments?
En aquests moments està bastant fotut, perquè tenim una persecució totalment de l'administració en temes d'inspeccions, ens han posat una malla que és inassumible perquè no ens aclarim amb ella, perquè és molt més... no sé com explicar-ho. Nosaltres abans pescàvem en malla de 40 mil·límetres, però romboidal. Llavors els sars ens treballaven, la sàrcia, no ens filtrava tant l'aigua. Què passa? Pues que els sars es treballaven millor. Ara ens han posat una malla quadrada de 40 mil·límetres, però el ser quadrada filtra molt més aigua i la sàrcia es treballa pegant boig. O sigui, que portem a parells els sars, que veiem que la sàrcia se despega del terra i ja no és el peix petit que se'n pugui anar, que jo estic d'acord que se'n vagi el peix petit, perquè si se suposa que se farà gran i el tornem a agafar més gran, millor. El problema és que els sars no es treballen bé perquè al filtrar massa no ens aguanten bé i van pegant boig i no agafem ni els grans ni els petits. Això és inassumible. I ja estem tips de queixar-se i es contesten que la llei és aquesta i que hi ha que complir-la. La llei és igual pel que va al bacallà que nosaltres que pesquem al Mediterrani, que no hi ha peixos massa grossos. O sigui, el peix mitjà se'n va. I ja dic, i els grossos no entren perquè l'art no treballa bé. I com això, pues, i a sobre estem superperseguits amb això del tema aquest de la malla. Abans ens inspeccionava fa anys l'Armada, ara ens inspecciona l'Armada, la Guàrdia Civil, la Comunitat Econòmica Europea, el MAPA, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Quan arribem a terra, veiem una persona en un bolígraf i una carpeta, ens acollonem. O sigui, semblem que anéssim a robar. O sigui, estem super, super, super controlats. I jo no dic que no es controlin, però escolti, que deixin treballar la gent. Després tenim la problemàtica dels aparells aquests que ens han fet posar, molts d'ells inútils. Primer es feien posar uns aparells per saber on som, molt bé, per controlar-se o per saber si estem bé o no estem bé. Però és que ara hi ha un altre parell més i es donaven subvencions al principi, ara ni subvencions. Ara et diuen, escolta, o portes això que val 2.000 euros o a partir del dia 30 de maig nos despatxarem, no podrem anar a pescar. Perquè clar, no anem a capitania i si te demanen una sèrie de requisits i si no els tens tots, no te despatxen. O sigui, no diuen, vostè està facultat per anar 3 mesos a pescar. Quan te caduca el despatx, tens que tornar a anar-hi, te ho repassen tot. Si te falta un aparell d'aquests, ja te diuen, vostè a partir del dilluns no pot anar a treballar perquè fins que no posi l'aix, aquest últim que han de posar, que tenim de temps fins al 30 de maig, no es despatxaran. Un aparell que val 2.000 euros, que a mi, per pescar, no em serveix per res, sinó simplement perquè a mi sàpiguen en tot moment on estic. Si volen posar-me un aparell per tindre'n controlat, que me'l paguin.
Però aquest aparell no ha de dependre també en el mar que pesquis o l'oceà on pesquis? Oi, aviam, és més fàcil que et perdis en un oceà o...
No, si nosaltres estem aquí a prop. Si per això diguin, per això diguin. A més, cada dia es passen la Guàrdia Civil per costat i sap on estem. Perquè estem, ja dius, es controlen per terra. Tenim patrulleres de la Guàrdia Civil que es controlen. Patrulleres de l'Armada que es controlen. Avionetes. Helicòpters, o sigui, sempre saben on estem. I ara volen tindre un aparell que l'han de pagar nosaltres perquè ells sàpiguen on estic jo en tot moment. Que me'l regalin i el posaré.
Però perquè vostè explica, sembla que el vagin a pescar a vostè, jo t'anava a pescar a vostè.
I a sobre que estàs tot el dia, que t'estan controlant i t'estan veient, arribes en terra i te trobes a la parelleta de la Guàrdia Civil, allò sobre el moll, que a mi em sembla molt bé, venen allà, en seguida, pum, pots saltar a bord o passe, pum, los cohetes, les bengales, les balses, perquè no, una balsa no, dos ara, perquè si una falla, tenim que portar una altra. Extintor, si te falti un extintor estigui caducat, recepta. Si no podem anar pel món d'aquesta manera.
Vostè està al port de Barcelona i vostès des de fa temps reivindiquen el valor del peix que pesquen el peix de Barcelona, per entendre'ns. Inclús s'ha parlat durant temps de registrar la marca Peix de la Barceloneta.
Sí, bueno, això com ara ho tenim bastant aturat, això del Peix de la Barceloneta. Va començar amb molta franzida, però ara ho tenim bastant aturat.
Però aquesta reivindicació del Peix de Barcelona...
Això del Peix de Barcelona és de la mateixa qualitat que pugui ser qualsevol peix d'aquí de la costa.
És que moltes vegades quan vas a la peixateria d'això, t'hi van el peix d'Arenys, el peix de Palamós...
Això és...
Sembla que tingui... més això... o de Vilanova, no?
Sembla... Nosaltres estem pescant en barques de Vilanova tot el dia al costat d'elles. A la gamba, al calamar, quan és el temps del calamar, al llucet, al rap, a lo que sigui. Ells em van a vendre al seu port, a Vilanova, a la seva llonja, i jo me'n vaig, vinc navegant a Barcelona i vinc a la llonja de Barcelona. El peix està agafat al mateix lloc i és de la mateixa qualitat. Exactament igual. Nosaltres pesquem a un clot que es diu Sant Salvador, que va molt bé a l'estiu, que s'agafa molta gamba. Pesquem allà barques de Vilanova i barques de Barcelona. Jo tinc molts amics meus, patrons i armadors, que són de Vilanova. I ells, perquè estem tot el dia treballant junts, ells em van a vendre a Vilanova i jo a Barcelona, i la gamba està agafada al mateix lloc, és la mateixa gamba.
Perquè això és un...
És la mateixa qualitat de gamba.
És un producte que vostès venen defensant, la gamba vermella.
Nosaltres...
De Barcelona porta molt de temps defensant-la, inclús
nosaltres s'ha
fet
inclús,
algun tast amb altres gambes.
Fa un parell d'anys o així vam fer un tast al moll, que vam venir i vam parlar en altres ports i vam portar gamba de tota Catalunya.
I van venir restauradors de prestigi.
Van vindre el Roca, aquest tan famós ara, la Carme Ruscalleda, la Tara Collados de TV3 i molta més gent. I aquesta gent van fer un tast a cegues i van posar gambes de Vilanova, de Tarragona, de Barcelona, d'Arenys, de Palamós... Bueno, Palamós no, perdona. Palamós se va negar a venir directament. Era senyal de que no tenia massa confiança, de que dius, mira, aquesta és més bona, aquesta és la de Palamós. No. Va vindre a Roses, va vindre a Llançà, a Port de la Selva, gamba de tota Catalunya. I van arribar a la conclusió, aquests senyors, que se l'han menjat a la planxa, se l'han menjat crua, se l'han menjat... que tota la gamba era igual. O sigui, ells no podien distingir quina gamba era de Roses, o de Barcelona o de Tarragona. Tota era gamba vermella, igual de bona, igual de maca.
En aquesta època de l'any, quines són les espècies que més es pesquen?
Ara...
Bueno, amb arrossegament.
Però... Arrossegament, ara estem agafant escamarlancs. I gamba, també hi ha alguna gamba, ara. Ara és bona temporada per l'escamarlanc. Ara d'aquí a l'estiu s'agafa l'escamarlanc, que està molt bo. Ara està on està més ple.
I el preu?
El preu és un escàndol. El preu, nosaltres, quan agafem poc, se paga molt. És com tot. Suposo que als pagesos ho passa igual. és una bona temporada de cireres, van barates, i si n'hi ha poques, van cares. Però ara, quan hi ha molts escamarlancs, doncs és ridícul el preu que ens el paguen, perquè és ridícul. I quan n'hi ha pocs, mira, ara aquesta setmana estan pagant l'escamarlanc mitjà a 12, 13 euros el quilo. També t'he de dir que fa 10 dies, un divendres, es van vendre a 40 euros. Clar, a mi ja és una barbaritat el canvi de preu, perquè quan van vendre a 40 euros perquè em vam agafar 10 quilos en tot el dia. Però ara que se n'agafen 100, jo no vull que vagin a 40 euros, però que vagin a 10, és la quarta part. Jo no crec que una peixateria fa dos divendres anés a l'escamarlanc a 60 i ara vagi a 15. Jo no m'ho crec, això, perquè és que estic fart de veure. Jo, és que el problema nostre és aquest, que no tenim el peix valorat, tampoc.
Perquè, bueno, jo que he anat a alguna sessió de llotja i d'això, com funciona una mica per la gent que no ho sap i d'això?
Nosaltres tenim...
Vostès arriben a port,
porten
el que han pescat al dia, tots...
I anem a la lonja, i ho venem igual que ho venia el meu avi, amb una subhasta que es comença de alt cap a baix. Passa que abans ho veníem al terra i jo era un venedor, el que ho feia cantant, o sigui, parlant, i ara està tot més informatitzat, i és una cinta, i un mando a distància.
Jo he vist que ho posen com en una safata.
Sí, sí, va passant per una cinta, el peixater s'està allà assentat a una grada, cada un té un mando, tot digitalitzat, hi ha una pantalla, i quan s'interessa amb ell, ho paren. Però clar, la subhasta és de més a menys. Si hi ha 25 peixaters, va més car. Si en ven 5 o 6 o 10, va més barat. Perquè a haver menys competència a la grada, com aquell que diu, entre ells se miren i ho compren al preu que volen. Nosaltres aquí a Barcelona...
A part de peixaters, hi ha restaurants també?
Normalment
són més peixaters.
Són peixaters que ells serveixen als restaurants. Perquè sempre hi ha hagut la batalla de que els restaurants no es volen deixar entrar. Compren peixaters per vendre als restaurants. Per què? Perquè per guanyar més encara. I el que et deia abans, ho estem venent igual que fa... Nosaltres fa 20 anys veníem el just a 1.000 pessetes el quilo. I ara l'estem venent a 5 i 6 euros. Sí, i han passat 20 anys, l'estem venent al mateix preu i no cal parlar de diferència entre pessetes i euros perquè és acollonant.
Bueno, abans que esmentava el sector ramader i d'això, amb la ramaderia pues, passa igual amb certes cars i d'això. I algunes que han pujat, però en canvi els està menjant tot el que és les matèries primeres, els pinsos pues, i les despeses...
Nosaltres abans sortíem a la mar... Fa 20 anys, passat a euros, en 100 euros de gasto, i ara sortien, nosaltres a Riacaps representa 500-600 euros diaris de gasoil.
O sigui, sí, parlant... perquè abans es clamava quan el del gasoil, quan dic abans, fa 2-3 anys, hi havia tot allò del tema aquell del gasoil, que inclús no van sortir a pescar fa uns anys. I ara està pujant el gasoil d'una manera...
Bestial.
Bueno, tots els carburants, però el gasoil per... I en canvi... Inclús a nivell d'usuari, quan pujaven una passeta a la benzina, anàvem a fer cues, ara ja ens pugen d'això i no...
Jo per mi que estem assumits, estem sumisos ja esperant que ens acabin de rematar o no sé què fem. Perquè és que abans paràvem i... Bueno, també, allò que vam fer va ser una borrada, que vam tancar el moll i vam tindre molts de problemes, però vam tindre unes multes bestials. Això no ho tornarem a fer, perquè... Però és que es veiem abocats, aquí 4 dies anien caent un a un. Però aquí a Barcelona érem... Quan jo vaig començar, jo he anat, ja fa 40 anys que pesco. Perquè el meu pare era pescador, el meu avi era pescador, el meu fill ja no ho és. O sigui, quan jo plegui, s'acabó. I com jo, la majoria. Aquí érem, almenys quan jo vaig començar, 30 barques d'arrossegament. Ara en som 13. I d'aquí 4 dies en serem 12. I jo suposo que com a molt en 10 anys no quedarà ningú aquí. No quedarà ningú, perquè és que és molt, molt difícil.
Moltes trobes. Els seus clients, quins són? De la zona de Barceloneta o...?
Els peixaters que compren. Sí, bueno, aquí baixen peixaters del mercat del Linot, de la Boqueria, de la Barceloneta, de tota Barcelona. El que passa que molt pocs. Nosaltres tenim el mercat central, el Mercabarna, que a mi em diuen els meus companys d'alrededor, diuen que vosaltres teniu molta sort, que teniu un Mercabarna al costat, i si el peix no me'l supaguen, doncs podeu agafar, posar-lo un camió i enviar-lo a Mercabarna. Sí, però també hi ha que mirar que Mercabarna es fa molt de mal. Perquè, clar, segons quin port de per ahir, es diuen, hòstia, si vaig a Mercabarna són 50 o 60 quilòmetres, perquè quedo a comprar aquí a la Lonya d'Arenys, per dir alguna cosa. Nosaltres aquí, per al que és Barcelona, tenim molt poc peixater, perquè, clar, la gent va a Mercabarna, i té musclos, té pitxina, té lluç, té gamba, té de tot. Sí. I ve molt de peix de fora, perquè el que te deia abans de l'escamarlanc a 10 euros, perquè entra una quantitat d'escamarlanc d'Escòcia, que vas tu a la plaça i el veus allà molt gran, que se belluga i tot, i a millor a la plaça va, per dir alguna cosa, a 30 euros. I nosaltres estem venent el jamalang nostre gran del dia aquí a 25, però és que no té color. O sigui, el jamalang que ve de fora, aquest d'Escòcia, és tot closca. O sigui, no, molt maco, molt gran, molt viu, però no té ni sabor ni molla. I aquest d'aquí és totalment diferent. Però clar, tu vas a la plaça i tu, que no ho saps, o una senyora, i veus jamalang a 30 euros i el del costat a 60 perquè és de la costa, i s'emportarà el de 30 euros, que és igual de maco, encara que no valgui res. I aquest és, també és un problema que tenim.
Llavors les peixateries d'aquí a Barcelona valoren prou el peix de...
Sí, sí, baixa bastanta gent del Ninot i de la Boqueria, places molt, molt bones.
I la gent de Barcelona en si té coneixement de...
No, no massa. Hi ha molta gent que no sap que a Barcelona hi ha barques. Molts les han descobert anant al Mare Magnum, no? Estan al Mare Magnum i diuen, hòstia, què és allò? Hòstia, són barques de pesca. I ho sabien. No ho sabien. Sí, hi ha molta gent que no ho sap, que a Barcelona hi ha barques de pesca.
Que és curiós que Barcelona, que té, diuen que té de tot,
sí,
fins i tot té d'això, i molta gent...
Molta gent no coneix, no, que no ho sap.
Doncs farem una petita pausa i continuem parlant del sector, i entrarem una mica més en el sector.
Et veig tranquil. Es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impulsa el sector agrari. Fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972-52-51-16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat.
Continuem parlant amb el senyor Jordi Tomàs i ara entrarem una mica més en el que és el sector. Com està en aquests moments? I suposo, pel que hem parlat i d'això, les despeses estan superant els ingressos.
Sí, hi ha temporades que sí. Ara, normalment, ara ve bon temps, del maig a l'estiu a fer més escamarlans i gamba, com he dit abans. Després ja ve la temporada dels clots, que anem a... agost, al setembre ja comencem a pescar, podem pescar en 50 metres, que s'acaba la veda, ara estem en 75, que no podem passar 75 metres de profunditat, i ja s'agafa el calamar al setembre, i fins Nadal anem bé.
Però també tenen temporades de veda, no?, que és perquè es vagin reproduint les...
Sí, bueno, teníem una veda que la fèiem al juny, però aquest any no la farem perquè ja ens han dit que n'hi ha diners. Llavors, ens han dit que si volem parar que paressin, però que no ens donaran un duro. Les vedes fins ara eren subvencionades. La gent anava, la marineria anava a l'atur i els armadors es donaven uns diners per tonelada de la barca i podíem aguantar.
Sí, hi havia un reial decret o una cosa
d'això. Sí, la comunitat es donava una ajuda per fer el parc biològic aquest. Ara resulta que ens han dit que aquest any no hi ha diners. Doncs llavors, doncs aquest any no pararem. No sé com va anir la cosa, però no pararem.
I això que es parla que cada vegada hi ha menys peix, i és més difícil que va pescar al Mediterrani?
Però sí, és clar que sí. Perquè a vegades... És que influeixen moltes coses. La mar, jo no dic que no estigui una miqueta massa explotada. Però sí. Però, escolti, aquí han fet, aquí a Barcelona, per exemple, han fet una quantitat d'abocaments de fangs negres per fer els molls, per fer tots els molls esportius que s'han fet. Tot ho van anar abocant aquí davant de Barcelona. Uns fangs negres, que això ho està matant tot. Nosaltres no tenim la culpa d'això. I això ens ha influït molt, però hi ha molta mar d'aquí a Barcelona que no podem treballar. Per què? Perquè no hi ha un peix, i a sobre, a la mínima, trenquem la xarxa, perquè està tot ple de porqueria que ens ateix.
Però vostès tenen uns límits de quilòmetres a l'interior per...
Nosaltres ara, de l'1 d'abril a l'1 de setembre, no podem pescar més terra que 75 metres de profunditat. I de l'1 de setembre fins a l'1 d'abril, 50 metres de profunditat. Això no podem tocar-ho mai. De 50 metres cap en terra no podem treballar. Això està vedat tot l'any. I aquí a sobre han posat biotopos i tot perquè no poguéssim treballar. Això se respecta bastant, per no dir el 100%.
Llavors, en l'arrossegament, que és el que vostè treballa, la xarxa va per pel terra.
Sí, va per pel fang, sí, sí, sí.
O sigui, no agafa...
No, nosaltres aixequem uns 3 o 4 metres, l'art va del terra fins a 3 o 4 metres d'altura i anem pescant per ahí.
I aquesta manca de peix ha fet que acabagin d'anar més cap a l'interior?
O... No, perquè és que la plataforma que tenim nosaltres és molt estreta. No... Arriba un moment que el més fora que pesquem és la gamba, pesquem en 400, 500 metres de profunditat, però són 10 o 12 milles de la costa, o 14 milles, són uns 20 quilòmetres. D'ahir no passem ja, perquè ja se'n va molt el fons cap avall i no podem treballar.
I tot i la disminució que hi ha hagut els darrers anys d'embarcacions, a vegades tenen conflictes allò amb altres embarcacions?
Entre nosaltres? No,
no, vull dir, clar, perquè, clar, l'arrossegament i...
Ah, bueno, que ens emboliquem i tal, sí, a vegades sí, ja passa, treballant en mars que són molt estretes, que tenen que anar molt arrimats, a vegades ens emboliquem, sí, fem una mica de mal, però bueno, anem al tanto.
I què porta ser pescador?
Què porta? Jo vaig començar a ser pescador als 14 anys, perquè ja et dic abans que el meu pare era pescador. El meu avi havia sigut pescador. Jo no he conegut una altra cosa a casa. A casa érem tres germans, i els tres germans eren pescadors.
Potser fa 40 anys, quan vostè parla, que potser estava molt més valorada, tot el que era el sector primari. Eren professions molt més valorades que no pas per la societat.
Per la societat, possiblement, sí. No pensis, ser pescador sempre ha sigut ser pescador. Ja no, és que diguéssim, hòstia, mira, un pescador, quina mala gent, no, un pescador. Pugui ser un pagès o una persona que treballa a una panaderia, però valorat ni abans ni ara, un ofici com un altre.
I, bueno, en el seu cas és armador, però llavors també fa falta molta més gent. Per exemple, la seva embarcació, quanta...
Nosaltres anem 5 ara. Abans anàvem, quan jo vaig començar a anar a la mar, a les barques anàvem 7, 8 i 9 homes. Ara, a sobre que anem, som 13 barques només, i abans érem 30, ara abans anàvem 8 homes a cada barca i ara anem 4 o 5, perquè és l'única manera de poder guanyar-se millor la vida. Però el que t'he dit abans, els gastos són superelevats. Si no anem pocs, guanyem poc.
Jo vaig estar a diversos ports i vaig veure que hi havia mà d'obra de fora, perquè sí. Faltava gent, potser...
No, gent d'aquí... Si aquí ara vem 13 barques i anem un promís de 5 barques per home, que són 65 homes, de 65 n'hi ha almenys 25 o 30 que són gent de fora. Abans, quan jo vaig embarcar, anàvem 7 o 8 per barca i no havia ningú de fora. O sigui, érem tots...
Passa que sembla una contradicció, això també passa amb el sector agrícola i ramader, sembla una contradicció amb la quantitat d'aturats que hi ha al país, no?
Sí, perquè la gent no vol ser pescadora. No vol.
Sí, però no vol ser pescador, no vol ser pagès, no vol ser...
Sí, bueno, la gent vol guanyar molt i no treballar massa, també. Perquè nosaltres treballem 12 hores i 13 hores cada dia, eh? Jo me llevo
Els dies de la setmana?
Bé, quan vaig començar a treballar amb fins dissabtes, ara fins divendres, però comencem a... Jo estic a la barca a les 5 del matí i no surto fins a les 6 de la tarda. Són 13 hores.
I és quan jo ho han venut tot i...
Sí, clar, arribem. Nosaltres sortim a les 5 i mitja... Arribem a la punta a les 6 del matí, a les 6 del matí sortim de la punta, del moll, i tenim com a màxim d'arribar a les 5 de la tarda. Però mentre arribes i portes el peix a la lonja i ho vens i ho arreplegues tot i tal, pues, jo arribo a casa molts de dies a les 6 i mitja, a les 7 de la tarda, i m'he anat a les 5 del matí. I això hi ha molta gent que això no pot aguantar. Mucho trabajo, és el que hi ha. Abans treballàvem fins dissabtes, ara fa uns quants anys que dissabtes no treballem, gràcies a Déu.
I... Per acabar, com va el futur i si hi ha relleu generacional a les famílies de pescadors de tota la vida?
No, el futur és complicat. Peix no en faltarà, perquè com ve peix de tot arreu, però el peix artesanal d'aquí, de la costa i tot això, està complicadíssim, però el que t'he dit. Preu del combustible, no està massa valorat el peix tampoc, perquè com n'entra tant de fora, doncs el peix d'aquí doncs no té massa sortida tampoc. I el tema del gasoil i tot això, se mos mengen els gastos, no... Jo t'he dit, jo me queda poc per jubilar-me, perquè no és als 55 anys, diuen que ja m'ho jubilen. Tinc 54, quasi. Però jo, el meu fill, no he volgut ser pescador, ni ganes. I la majoria d'allí baix, la majoria... els armadors són gent que van començar com jo, als 15 o 20 anys, i ara els fills ja no són pescadors, o sigui, quan acabaran aquesta gent de la feina, no... no continuarà ningú.
Quan parlàvem al mercat del peix de Mercabarna, m'explicaven que en 12 hores t'arriba ja amb els avions i tal, peix de Sud-àfrica.
Sí,
de Sud-àfrica. O sigui que t'arriba abans gairebé de Sud-àfrica que de Galícia.
Tot arreu, sí senyor.
O sigui que ara ja la globalització ja...
Sí, no,
o sigui, les 13 hores, 14, que parla de treball mentre s'està treballant,
sí,
surt un avió de Sud-àfrica
sí,
i arriba aquí.
Arriba abans el peix de Sud-àfrica que puga portar-lo jo, i fresc, però bueno, han de fer, és el que hi ha.
Doncs moltes gràcies per haver vingut aquí i haver-nos explicat com està el sector, què és el peix de... Bueno, que aquí a Barcelona ben a prop tenim...
Sí, sí, una bona llotja.
Una bona llotja i un peix molt fresc.
Molt, molt bo.
I bo. I fins una altra vegada.
Molt bé, merci.
Del Camp a Taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, la cotització orientativa del blat farratger el dimarts 7 de maig s'ha fixat a 251 euros per tona, baixa 1 euro. El blat de moro francès a 235 euros per tona es manté. L'alfals granulat a 210 euros per tona disminueix 10 euros. La colza d'importació 332 euros per tona baixa 1 euro i la garrofa a 216 euros per tona es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat aquesta setmana a 1,05 euros al quilo, es manté, i el groc a 1,03 euros al quilo disminueix 8 cèntims en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,77 euros al quilo, repeteix, mentre que el groc a 1,57 euros al quilo baixa 10 cèntims respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo, disminueix 20 cèntims, i el gall 0,18 euros al quilo repeteix la cotització en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la Llotja de Bellpuig a la categoria XL, els de mig de 73 grams, s'ha fixat aquesta setmana a 1,08 euros. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,73 euros. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,63 euros. I la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,47 euros. Les cotitzacions han repetit en totes les categories.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,2 quilos ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig aquesta setmana a 1,95 euros al quilo. Baixa, per tant, 5 cèntims.
Del Camp a Taula. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlarem avui de la cirera, un fruit de pinyol de color entre groc vermellós i roig intens, la forma del qual depèn de la varietat. Acostuma a presentar-se amb el peduncle i el seu diàmetre oscil·la al voltant del centímetre i mig als 2 centímetres. D'entre les varietats d'aquesta fruita, unes 900 tenen un sabor dolç i unes 300 són àcides. El seu valor nutricional és de 77 calories per cada 100 grams i l'estacionalitat va d'abril a juliol a l'aire lliure. La riquesa de les cireres en hidrats de carboni representa una apreciable aportació de calories i una important quantitat de sals minerals com ara el potassi, el sodi, el calci, el magnesi i vitamines A, B i C. Aquest alt contingut en sucres i sals minerals fa que sigui molt aconsellable pel creixement de nens i per les dietes de diabètics i persones grans. La cirera té propietats diurètiques, també depuratives, així com laxants, gràcies a la fibra de cel·lulosa que conté i unes excel·lents propietats curatives. El seu consum prevé del càncer i redueix el nivell d'àcid úric a la sang, fet pel qual és també beneficiosa per prevenir la gota. Així mateix s'ha utilitzat en tractaments de reumatisme i en la desinfecció d'intestins. Es creu que la cirera és una fruita nadiua d'Europa des de la península Ibèrica fins al Caucas. Els principals països productors de cirera són els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França, Hongria i Espanya. A l'estat espanyol destaquen Aragó, Extremadura, Catalunya, País Valencià, Andalusia i Castella i Lleó. La manera més saludable de menjar les cireres són crues, ja sigui fresques o seques, a condició que estiguin madures. També es poden consumir en forma de melmelada o de compota, confitades en sucre, sorbets, pastissos, gelats, entre d'altres. D'altra banda, si se sotmeten a ebullició per elaborar melmelades o conserves, les proteïnes i les vitamines es destrueixen gairebé totalment. El volum de comercialització Mercabarna va ser l'any 2012 de 6.566 tones anuals.
Del camp a taula, amb Isidre Font.
Et veig tranquil, es nota que ets client de Grocaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. Agrocaixa, impuls al sector agrari.
Oliveres Centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre no és un oli qualsevol. És un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat, fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses. L'Argudell, el Picual i el Frantoio. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com. Contacte i comandes a info@closdelatorre.com i al 972-510369. El plat.
Hola, Elena.
Bon dia.
Després d'un primer i un segon plat en les anteriors setmanes, avui toquen unes postres en aquesta secció. De què ens parlaràs?
Bueno, la recepta d'avui portarà el punt dolç al programa, que et sembla?
Bé.
És una recepta pels oients més llaminers. Tu ets llaminer? Sí, no? Sí, jo crec que sí.
Em falten la meitat de dents, bueno, o sigui...
Segur que després de la recepta et vindrà de gust menjar una crema catalana. Avui et porto una crema catalana.
Bueno, sóc fill de pastisser.
Bueno, doncs, està tot dit, no? Sí. A veure, la crema catalana, tal com la coneixem, Isidre, apareix als receptaris medievals, és a dir, amb la recepta tal i com està avui en dia. Només ha sofert un canvi, un petit canvi, i ha estat en aquest segle, en el segle XX, i és que en ocasions s'utilitza farina de blat de moro en comptes del midó. Sabies que la crema catalana també és anomenada o coneguda com crema de Sant Josep? Doncs sí. Doncs jo no ho sabia. Es menja el dia 19 de març, que és el dia de Sant Josep, o sigui que és típica, és unes postres típiques del dia del pare.
Et deia que sí, perquè la meva sogra és el seu sant i precisament...
Em mengeu toca, aquest dia, crema
sí,
catalana.
Toca. I si no és aquell dia, i ho celebrem el cap de setmana, la mengem amb retard, però és per Sant
Josep.
Sí,
però sempre per Sant Josep.
Sí, per Sant Josep.
Molt bé, doncs ets fidel a la tradició.
I llavors, quins ingredients necessitarem?
És molt fàcil. Mira, necessitem un litre de llet sencera, 8 rovells d'ou, sobretot això, 180 grams de sucre, 30 grams de midó, una branca de canyella i la pell d'una llimona.
I ara que ja tenim els ingredients, com ho elaborem?
Doncs vinga, comencem amb la preparació, que és ben senzilla. En una cassola posem la llet, tota menys un got, que el deixarem reservat per dissoldre el midó. A la llet de la cassola posarem la canyella i la pell de la llimona. Deixarem a foc mig fins que arrenqui el bull i ho deixarem aproximadament uns 3 minuts. Passa aquest temps, apaguem el foc, deixem que es refredi una mica i retirem la branqueta de canyella i la pell de llimona. Mentrestant, en un bol, barrejarem els rovells d'ou amb el sucre fins que tinguin un color blanquinós. És millor fer-ho amb la batedora que no a mà, Aquest procés és millor amb la batedora elèctrica. En el got de llet que hem reservat, afegim el midó i el barregem, com t'he dit abans, fins que els dissolgui. A continuació, incorporem a la cassola de llet la barreja dels rovells amb sucre i després el midó dissolt en el got de llet. Posem a foc la cassola i amb un batedor manual ho anem remenant fins que arrenqui el bull. Retirem ràpidament del foc perquè no se'ns cremi. Llavors ja podem posar la crema a les cassoletes individuals i la deixarem refredar. I finalment, un cop ja s'afreda la crema catalana, el que hem de fer és posar sobre el sucre i amb una pala elèctrica la cremem. Ja saps que la tradició també diu que podem acompanyar la crema amb un carquinyoli.
Això també ho fan alguns restaurants.
Sí, no, això també ho fan. A casa també ho fas, tu, amb el carquinyoli?
No.
Bé. Molt bé, doncs fins aquí la recepta d'avui. Recordar als nostres oients que ens poden enviar les seves receptes al programa de camataula @radiostel.cat. Bon profit!
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiostel.cat. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que cada setmana realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, solem parlar d'horta, fruita, vaquí de carn i de llet, cereals, oví, etc. Avui canviarem totalment de registre i ho farem de gelats ecològics. Per aquesta raó tenim als nostres estudis a Jordi Rivera, de Boda Bici, que suposo el nom, Boda, si el va separar amb Boda Bici, vol dir això, que és un bici bo. Una gelateria que té dos establiments al barri de Gràcia de Barcelona i que properament obrirà un altre a Mataró. Hola, senyor Rivera, i benvingut al nostre programa.
Molt bones, gràcies per la invitació.
No, és que quan m'ho van proposar des del CCPAE ho vaig trobar molt curiós, això de gelats ecològics. Com se'ls va ocórrer elaborar gelats ecològics? Perquè el nom Boda Bici, encara que com els oients ens ho imaginem.
Bé, això és una il·lusió que jo tenia des de feia temps. Jo deia, si em toca la loteria, muntaré una gelateria, no? Al final no em va tocar...
A sobre va ser un rodolí tot.
Sí, ho deia perquè rimava. Al final pues, no em va tocar, però després de treballar 5 anys en el món de les energies renovables, ja vinc una mica del tema ecològic, em van ensenyar a reciclar a casa, etc. Doncs vaig decidir emprendre perquè volíem oferir un gelat que es fes com el podria fer qualsevol a casa seva, no? Amb productes autèntics i naturals.
I llavors el nom?
El nom, vaig fer un concurs de nom amb els meus amics i va ser una fusió, però el que teníem clar és que havia de ser bo, o sigui, el producte ecològic està clar que és més sa, no sempre ha sigut més bo per tradició, però el gelat havia d'estar bo, molt bo, bo de bici. Llavors, després vindria tota la component saludable, ecològica, etc. Llavors, vam pensar que si ho dèiem el nom directament, doncs ja podríem caure bé des del principi.
Sí, perquè quan entres a la vostra pàgina web, posa això, que sou una botiga ecològica amb productes sants i per a tothom.
Exacte. Bàsicament, oferim els gelats, que els fem amb llet de vaca, llet fresca de vaca, de cabra, també els fem sense llet, per això una mica per a tothom, perquè tenim en compte la gent que no li senta bé el gluten, la llet, els fruits secs, etc. Tot i que tenim gelats tradicionals per a tothom i per a tots els gustos, però especialment jo tinc coneguts i casos, sobretot de mainada, que va a una gelateria i pobres no poden prendre llet, pel que sigui, o gluten, i se'ls posen les dents llargues, no? I els pares pues, els han de dir que no poden. A la nostra tenen totes les opcions i, bàsicament, els productes sants està clar. Producte ecològic, si voleu us explico què és amb quatre paraules.
Sí, i a més és elaboració pròpia.
Exacte. Tot el que és gelats, sorbets, xata, granissats, tema de batuts...
Perquè llavors el que tu utilitzes, o sigui, les diferents varietats que fas, el producte també ha de ser ecològic.
Correcte. Perquè un producte sigui ecològic i estigui certificat, tots els ingredients han de provenir de l'agricultura i la ramaderia ecològica, en el nostre cas, tema de llets, sucres, cacau, fruites, i han d'estar certificats amb el que, finalment, el producte final obté una certificació, s'estudia la traçabilitat, etc. Llavors, nosaltres quan ens vam certificar amb el CCPAE, que els agraeixo des d'aquí la recomanació, ens van dir que havíem estat a la primera gelateria i iogurteria ecològica certificada de tot l'Estat, de Catalunya, d'Espanya, i això és el que el client final, el client que vol estar segur que està prenent un producte ecològic, pot demanar, no? Ens pot demanar el certificat, nosaltres el tenim a la vista, la certificació de CCPAE, perquè hi ha algunes gens que no ho estan acabant de fer bé, que parlen que ofereixen producte ecològic, però realment és molt, molt poca la varietat que tenen al final, no? Aquí la clau és que nosaltres volíem fer els productes com si te'ls fessis a casa teva. O sigui, si fèiem un gelat de maduixes, li posaríem maduixes, del Maresme millor, li posaríem llet fresca o sense llet, amb sucre de canya, i no li posaríem cap tipus de saboritzant o colorant o greix vegetal per fer muntanyetes. Per això els nostres gelats tenen els colors honestos, que li diem, els gustos són naturals, o sigui, si tu fessis tu a casa, si tinguessis la maquineta de fer gelats a casa, et podria quedar alguna cosa semblant. Sempre hi ha truquillos i el toque del xef i del mestre gelater que tenim a Boda Bici, però al final el que volem és oferir un producte de qualitat, que no et doni aquella set que et queda a vegades al final quan menges un gelat industrial o que porta aquells saboritzants, aquells greixos vegetals, i que et senti bé. O sigui, el rècord de Boda Bici actual són 10 boles seguides d'uns amics i es van quedar tan amples.
10 boles?
10 boles de gelat, sí, les dues últimes els vaig regalar.
Això ja quasi és... Amb cerveses diria que ets un alcohòlic. Gairebé. Fota't 10 cerveses, bueno, 10 mitjanes, gent seria...
Gent jove... Sí, que seria un altre rècord. Gent jove patou. No, hi ha gent que ja tenen clients molt fidelitzats i amics.
I suposo que van anar variant de gustos, per això.
Correcte.
Però si no, seria un empaix de maduixa o de...
Sí. Tenen fins a 20 gustos. Tenien tema calci, tema proteïnes... hidrats de carbó, tot controlat, i fins i tot alguna vitamina i minerals.
Altres productes, a part dels gelats, teniu?
Sí, l'orxata fresca, també l'elaborem nosaltres, i ara a Biocultura vam treure la novetat d'una orxata sense sucre, endolçada amb estèvia, que és aquest edulcorant que prové d'una planta, que és natural, que té unes propietats saludables pel cos, controla una mica, és capaç de controlar... la diabetis, en certa manera, el tema del sucre en sang, i ajuda molt al sistema nerviós, és un antiinflamatori natural. Bueno, és una planta que ha estat una mica vetada per les multinacionals fins fa poc, que ara ja és legalment, es pot utilitzar legalment a la indústria, als obradors. Abans només era un producte d'herboristeria, de producte de botigues bio, i bé, està agradant molt perquè té aquest puntet dolcet, però no té sucre.
La diferència entre un gelat ecològic i un de convencional, pel que ha estat explicant, es nota. En el preu també?
Bé, la nostra filosofia és apropar el producte ecològic al gran públic. Nosaltres estem oferint gelats ecològics a preu de convencional, diria. Si veniu a la nostra botiga, doncs, podeu prendre una bola ben maca per 2,30, no sé, o sigui... tu quan entres a la nostra botiga no et sembla que aquí és una botiga elitista o ecològica, perquè és veritat que el producte ecològic és més car, perquè té més mà d'obra, té més carinyo, té més cura a l'hora d'elaborar-lo, perquè imagina't un camp, un pagès, no? Es posa a cultivar fruites, no li pot tirar pesticides, no pot utilitzar transgènics, amb el que les plagues ataquen, ha d'estar molt a sobre, ha d'utilitzar tècniques tradicionals d'una plaga es menja un bitxo, es menja l'altre, o sigui, això, tot això ho he viscut amb la nostra maduixalla, que ens porta les maduixes cada setmana, i realment seria de posar molt de carinyo i moltes ganes, i al final repercuteix a la seva salut, o sigui, si no està utilitzant tota aquesta química, que al final acaba anant a la fruita i al nostre organisme, doncs ell tampoc rep aquesta química perquè no la té al camp, no? I amb el tema de la ramaderia dels animals, això sí que és un tema flagrant, perquè la ramaderia intensiva actual es permet donar-los antibiòtics, hormones de creixement, se'ls té tancats, les pobres gallines, per exemple, els hi posen llum artificial perquè estiguin despertes. Hi ha certes granges que estan bastant torturats, són els animals. Llavors nosaltres, sobretot que estem tema ous i tema llet fresca, tu vas a una granja... com la de Selvatana, aquí a Girona, i veus les vaques que pasturen, que mengen ecològic, mengen cereals, que, no sé, les veus felices. Llavors això...
Ja vam parlar amb ells, ja.
Sí?
Genial. Sí, els vam entrevistar, sí.
Doncs al final, si un animal està ben cuidat, és feliç, té la seva higiene, la seva llibertat, doncs acaba produint doncs, una llet, en aquest nostre cas, uns ous, una carn, no? Doncs de més qualitat, més saborosa i amb gens de cap resta d'antibiòtic, d'hormones, de química, o sigui, és un altre nivell. És un altre nivell, però has de voler hi entrar, has de ser curiós de dir què és ecològic, què no ho és, i a veure, amb el món de l'alimentació hi ha molta trampa. I això és el que jo em vaig adonar i em vaig animar a fer l'esforç de desenvolupar amb els meus socis el tema dels gelats ecològics i estem decidits a triomfar i a popularitzar el producte ecològic, bio, al gran públic.
Amb ràdio el temps se'ns menja, ja ha sigut molt interessant haver pogut parlar amb tu, estaríem molta més estona.
Molt amable.
Però se'ns ha acabat el temps, ens ha anat molt bé perquè hem parlat... Sí,
De fet, vull tenir un detall amb vosaltres. Bé, aquesta tarda inaugurem el bo de bici de Mataró i la veritat és que m'agradaria tothom que s'acosti per Mataró, que vingui de part de Ràdio Estel, convidar-los a tastar els nostres gelats.
D'acord. Doncs moltes gràcies i seguirem parlant quan ja... Perquè pel que veig estàs molt animat i tot això, quan ja tinguis 7-8 botigues establertes pel país...
A poc a poc.
Seguirem parlant.
Moltes gràcies. Del camp a taula.
L'agenda. Avui dissabte es fa a Granollers una jornada sobre els ajuts directes a la nova PAC 2014-2020 i la normativa sobre venda de proximitat i una altra de cunicultura a Castelló d'Empúries, una sobre etnobotànica i usos tradicionals i a Manresa sobre les mesures de gestió de la vegetació natural a les explotacions agràries. El dimarts 14 realitza a Bergús, a Cardona, una jornada sobre els aspectes tècnics en la producció de cereal en secà. Ja servirà, es plantejarà si la transformació i venda de productes és una bona sortida per a agricultors i ramaders. El 15 de maig, les Masies de Voltregà acull una jornada en la que s'explicarà com es pot fer més eficient una empresa de jardineria. Pel dijous 16 hi ha previstes 3 jornades tècniques, una a Santa Coloma de Queralt sobre el futur dels cereals de secà, l'altra a Barcelona sobre tendències i noves solucions de l'anàlisi microbiològic i la darrera a Lleida organitzada per l'ATSEA sobre la ciència i la tecnologia dels aliments. El divendres 17 es durà a terme a Tarragona una jornada sobre l'eficiència en els regadius i a l'Agullana sobre la integració del règim i tipus d'incendis en la gestió de les suredes a l'Alt Empordà. El dissabte 18 de maig, de les 11 a 2:15, s'efectuarà una jornada de portes obertes al campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida, l'ATSEA, activitat que està inclosa dins dels actes del 40è aniversari d'aquesta escola. Més propostes. El Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que del 13 de maig al 19 de juny la Unió de Pagesos organitza a Moià el curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 14 al 28 de maig l'Escola Agrària del Solsonès realitza les seves instal·lacions a Olius el curs pràctic de manteniment d'instal·lacions agrícoles. I els dies 15 i 16 de maig l'Escola Agrària de l'Empordà a Monells durà a terme el curs sobre sistemes de qualitat i seguretat alimentària. I del 15 de maig al 6 de juny, el mateix centre organitza a Viladamat el curs de màrqueting electrònic adreçat als establiments de turisme rural. Del camp a taula, els dissabtes de 8 a 9 del matí i repetició de 8 a 9 del vespre.
Et veig tranquil, es nota que ets client d'AgroCaixa.
I tant, perquè l'oficina de la Caixa de tota la vida entenen com és el dia a dia del sector agrari. Saben què em convé i això em transmet molta confiança.
A la Caixa coneixem bé el negoci agrari i sabem quines són les solucions financeres més adequades per a cada època de l'any. AgroCaixa, impuls al sector agrari.
Al carrer Urgell de Barcelona, el Pagès d'Or, especialistes en distribució i venda de productes a granel, tant d'origen natural i ecològic com artesans. Assessorament dietètic i nutricional gratuït per gaudir d'una saludable alimentació. Potenciem l'agricultor, la denominació d'origen, la producció integrada, ecològica, de proximitat, artesanal i sostenible. El Pagès d'Or, ens apassiona l'alimentació. Compte d'Urgell, 16 de Barcelona, 93 426 02 94, alpagesdor.com.
Les fires.
Aquest cap de setmana se celebra la Fira de Sant Isidre de Solsona. Es tracta d'un certamen al qual professionalment he estat força anys vinculat i acaba tocat informar del mateix en diversos mitjans escrits. Per a saber més coses de l'edició d'enguany, parlem amb el seu director, el senyor Esteve Alguer. Bon dia, senyor Alguer.
Hola, oh, molt bon dia.
Com es presenta la fira que va començar ahir i finalitza demà?
Doncs bé, sembla que el temps acompanya. És una fira que estrenem categoria. Aquest any ens han donat la categoria d'àmbit català, que és la màxima categoria a nivell nacional. Fa 3 anys, recordem, que ens van donar la d'intercomarcal i ara estem a primera divisió de les fires. Contents.
Estan a la primera divisió i pel que toca al nostre sector, el Baquí de Car podria ser el Barça o el Madrid de torn, no? Ja que és el gran protagonista de la mostra.
Exacte. L'ànima de la fira és la ramaderia i l'agricultura. Tenim de caps de bestiar, mira, és la Fira de Catalunya que hi ha més caps de bestiar. Tenim 250 exemplars entre oví i cabrum. Mm-hmm. Tenim 50 exemplars d'aquí i 150 de vaquí. Tot plegat, a més, tot i havent reduït el pressupost, hem augmentat el nombre d'expositors, que passen de 218 sobre els 203 que teníem l'any passat, s'ha augmentat un 7%.
I en el cas del Baquí de Car també hi ha un concurs amb els animals que van a la mostra, hi ha un concurs per triar els millors exemplars, no?
Sí, hi ha un concurs de raça dins el bestiar Baquí i aquest any com a novetat tenim la cabra catalana del Montsec, que és una cabra que ja està documentada del segle XIV i es va donar per extingida mitjans del segle XX i va ser arrel d'una associació de llei d'aquest diu Slow Food que a través de... va localitzar un ramat, un petit ramat, a la localitat de Sant Salvador de Toló, Pallars Jussà, i a partir d'allà doncs, es va recuperar.
I pel que fa a la maquinària agrícola, què ens pot dir?
Maquinària agrícola, doncs hem augmentat també el nombre d'expositors. Aquest any en tenim 50, l'any passat en teníem 44. Hi haurà les millors eines del camp i també, com et dic, hem augmentat també els expositors.
I pel visitant que vingui a la fira, quines activitats paral·leles relacionades amb el món agrícola, ramader i forestal es realitzen?
Mira, totes les associacions i entitats de la comarca s'han involucrat moltíssim per realitzar activitats paral·leles per tots els públics i tots els gustos. Hi haurà un concert solidari, hi haurà exhibició castellera, hi haurà caminades populars, exposicions, xerrades, tallers... Hi ha una mica de tot. És una fira que ocupa uns 4.000 metres quadrats, esperem entre 40 i 45.000 visitants, i bé, és una fira que ja et dic que s'ha convertit en un referent a Solsona, a la comarca i al país. Això manté viva la tradició rural del nostre territori. És una fira que és el reflex de l'evolució de la nostra comarca.
També hi ha una demostració de ferrar cavalls, no?
Sí, hi ha, també hi ha passejos a cavall per la canalla, hi ha una demostració d'esquilar ovelles, això podeu entrar dins de Solsonès Fires i dins de Solsonès Fires Fira de Sant Isidre i ja trobareu el programa i trobareu totes les activitats que es fan, que ja dic, són moltíssimes.
Doncs agraïm a Esteve Alguer que ens hagi pogut atendre. Està molt enfeinat avui i demà amb la fira i que vagi molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, esteu tots convidats i ens veiem a la fira.
Doncs gràcies. Hem arribat al final. La setmana vinent tornem amb molta més informació i entrevistes a Del Camp a Taula, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.